Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia.
La nostra prescriptora literària de capçalera proposa unes espurnes dedicades a una de les grans novel·les de la literatura catalana, Mirall trencat, en clau penedesenca.
I tant que sí, perquè la nostra convidada és de Sant Pau d'Ordal i es diu Vinca Albert.
Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Bon dia, Vinca. Us la presento una mica. La Vinca, com us he dit, és de Sant Pau d'Ordal, però ara viu a Barcelona. Va fer els seus estudis a l'Escola Intermunicipal del Penedès i diria que a partir de quart d'ESO queda fascinada i enganxada a l'obra de Mercè Rodoreda. Tant que a segon de batxillerat decideix fer el treball de recerca amb aquest títol, L'enigma de les flors, de l'home a mirall trencat, passant per jardí vora el mar, la peculiar evolució de la natura en la Mercè Rodoreda. I ves per on, el va presentar als premis Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans, que són uns premis que es solen donar a finals de grau, amb persones que han investigat sobre la seva obra, com la Carme Arnau o la Maria Campillo, i ella va obtenir una menció d'honor per aquest treball l'any 2021. I després va agafar l'avió i se'n va anar a Irlanda a estudiar a la University College de Cork, i en allà va publicar en diferents revistes universitàries. Destacaríem el Double Space Journal i el treball de final de grau, com no podia ser d'altra manera. També va girar al voltant de la Rodoreda, però també d'una altra gran escriptora, la Virginia Woolf. I va fer un diàleg entre les dues escriptores, la família, l'espai i la guerra, a dues grans novel·les, El far i la que ens ocupa avui, Mirall trencat. I després la seva admiració per la Rodoreda l'ha portat a Romanyà de la Selva a treballar amb l'empresa La Sirga, que fa rutes literàries, i també col·labora amb el Museu de Cinema de Girona, que la gestió educativa també la porta aquesta mateixa empresa. I avui és a Ràdio Vilafranca per celebrar els 50 anys de la primera publicació de Mirall trencat. Jo crec que la feina de la Vinca, de manera callada i silenciosa, ha fet que hagi esdevingut una investigadora i admiradora incondicional d'una de les més grans autores dels països catalans, si no la més gran. Benvinguda.
A mi el que em fascina, Vinca, és que amb 14, 15 anys que devies tenir,
sí.
Quedis fascinada per la Rodoreda, per Mirall trencat, i no hagis desistit. Fins aquí. És un camí d'èxit, no?, de proposar-te una cosa fins a assolir-la.
Sí, sí, vaig començar a llegir la Rodoreda, això, a quart d'ESO, i en un estiu me'n vaig llegir totes les seves obres, totes, en un estiu. Vaig començar a Romanyà i a partir d'aquí ja va ser rellegir-me-les i directament ja pensar en fer el treball de recerca de batxillerat sobre la Rodoreda, tot i estar fent el batxillerat científic.
Ah, sí?
Sí, sí.
És una científica de prop.
Carai.
Sí, sí.
Quina trajectòria. Molt singular, molt única.
Molt única, sí, sí. Bueno, Vinca, ja hem dit que estem aquí per als 50 anys de Mirall trencat, però explica'ns una mica d'aquests 50 anys. Què ens diries?
A veure, Mirall trencat representa que va fer 50 anys l'any passat, però hi ha una petita anècdota que trobo curiosa d'explicar, i és que Mirall trencat, en teoria, es va publicar el 74, el 1974, però no va arribar a les llibreries fins al gener o així del 75, perquè, clar, encara hi havia la censura, i a principis del 74 hi ha una carta del Joan Sales, que era l'editor de la Rodoreda, que deia, escolta, el permís de censura no ens arriba, haurem d'esperar la publicació. I no va ser fins un any després que Mirall trencat va arribar a les llibreries, i per això ho celebrem aquest 2025.
Molt bé. Si haguessis de dir als nostres oients tres aspectes de la novel·la que et semblen importants, de quins parlaries?
A veure, principalment parlaria de la família com a el cos femení, els fantasmes fins i tot que formen part de la família. Parlaria també de la relació d'aquests personatges, aquests fantasmes, amb els objectes i, òbviament, hem de parlar de les flors també, de l'espai, tant l'espai del jardí com l'espai de la casa, no? Els dos espais principals d'aquesta obra tan important de la Rodoreda i també de la guerra. La guerra és un tema que surt en totes les obres de la Rodoreda, és un tema molt important, que amb ella la va tocar molt de prop, i tot i que a Mirall Trencat no hi ha escenes de guerra, es menciona i en tot moment saps en quin punt de la història catalana estàs.
I què et sembla si llegim un petit fragment?
Sí, mira, justament començarem un fragment que ens comença amb el títol de l'obra. És un fragment que el protagonitza l'Armanda, que és un personatge de l'obra que treballa a la casa dels Valldaura, la torre principal de l'obra, i comença així. El mirall s'havia trencat. Els bocins s'aguantaven en el marc, però uns quants havien saltat a fora. Els anava agafant i els anava encabint en els buits, on li semblava que encaixaven. Les miques de mirall, desnivellades, reflectien les coses tal com eren? I de cop, a cada mica de mirall, veié anys de la seva vida viscuda en aquella casa. Fascinada, arrupida a terra, no ho entenia. Tot passava, s'aturava, desapareixia. El seu món prenia vida allà dintre, amb tots els colors, amb tota la força. La casa, el parc, les sales, la gent, de joves, de més vells, de cos present, les flames dels ciris, les criatures, els vestits, els escots amb els caps a dintre, rient o tristos, els colls emmidonats, les corbates amb nusos perfectes, les sabates acabades d'enllustre, caminant damunt de catifes o per la sorra del jardí. Una orgia de temps passat, lluny, lluny, que lluny que era tot.
Oh, que bonic! És que la Rodoreda és fantàstica, a mi m'emociona. Escolta, has parlat una mica d'una de les coses importants per tu, que era el jardí.
Sí.
Per què no parlem una mica més de la força del jardí en Mirall Trencat?
Sí, el jardí de Mirall Trencat és un dels personatges principals. La Rodoreda, al llarg de la seva trajectòria literària, està construint jardins constantment, li encanten les flors i constantment està fent referències florals i fent servir les flors per codificar els cossos de les seves heroïnes. I a Mirall Trencat arriba el punt àlgid. Mirall Trencat és el jardí de tots els jardins, com s'ha dit molt, i en aquest jardí és un jardí fantàstic, un jardí que barreja el jardí de la seva infantesa amb el jardí màgic del més enllà, no? El jardí dels fantasmes, d'allò que no es veu del tot. I en aquest jardí trobem un munt de flors que ens simbolitzen els diferents personatges i els temes claus de la novel·la. També podem parlar, no, del jardí que ens simbolitza la contraposició entre el món dels nens i el món dels adults. Mirall Trencat és la història d'una família, per tant tenim els pares i després la descendència, i acaben amb aquests tres germans, no, que després en parlarem una miqueta més. Però tenim aquests tres germans que juguen al jardí i després tenim els pares, no, molt més tancats a l'ambient de la casa. I també per acabar de parlar una miqueta del jardí, volia comentar alguna simbologia de les flors, no? Perquè principalment amb el primer treball que vaig fer de la Rodoreda, el treball de recerca, vaig especialitzar-me en la simbologia de les flors i per exemple, tenim la Teresa, que és una de les protagonistes de Mirall Trencat, tenim que està molt relacionada amb les roses de color carn, que simbolitzen la vida, la passió, aquesta vitalitat i aquesta força de vida. La Teresa és una persona que puja de classe social i que aconsegueix, doncs, acabar-se casant per diners i, passant de vendre peix a la boqueria, passa a ser una dona rica de Sant Gervasi, no? I té aquesta força de vida. També podem parlar de la Maria. La Maria, una altra de les protagonistes, que està molt relacionada amb el llorer. El llorer és l'arbre principal del jardí de Mirall Trencat. És un arbre molt relacionat amb la immortalitat, amb el seguir en vida tot i la mort. La Maria és una d'aquests tres germans que he comentat, que acaba enamorada del seu germanastre, que ella no sabia que era el seu germanastre, i s'acaba suïcidant tirant-se al llorer. Per tant, tenim molta simbologia de la innocència, del primer amor, de la sensació de que si ella no acaba amb la seva vida, haurà de seguir cap al món adult. No? La Rodoreda sempre ens fa aquesta dicotomia entre el món dels nens i el món dels adults i la tragèdia que suposa créixer, no? Passar aquests ritus de sang cap al món dels adults, sobretot per les dones. I aquí uns quants exemples, però també podríem parlar de moltes altres flors, els lilàs, símbol de joventut, d'amor innocent, també de les diferents relacions que hi han. Per exemple, tenim la Teresa, que té una relació amb el notari Riera, no és el seu marit, té una relació secreta, i estan molt relacionats amb les flors de cirerer, que les flors de cirerer simbolitzen la passió, el secret, l'amor profund, l'amor real. No? També podríem llegir un fragment, no?, per acabar de...
Sí, i tant. Sí?
Llegiré un fragment que ens parla del primer cop que la Teresa veu aquest jardí tan meravellós de Mirall Trencat. La Teresa es casa amb Salvador Valldaura i Salvador Valldaura decideix comprar una torre a Sant Gervasi. I aquest és el primer cop que van a visitar-la i la Teresa descobreix aquest jardí fantàstic. Ja es començava a fer fosc. Donaren la volta pel camí de lloses que passava arran de la casa. A la dreta, amb les branques gairebé tocant a la paret, hi havia un arbre de fulles estretes i lluents. «Oi que és un llorer?», pregunta la Teresa. «Sí, senyora, i no en veurà gaires de tan alts». Més enllà del llorer, hi havia un pou i dos bancs de pedra sota una pèrgola coberta de glicines seques. Travessaren l'esplanada i la Teresa, tot mirant l'espessor d'arbres que hi havia al capdavall, pensà: «És bonic, però fa basarda». Caminaven entre falgueres i esbarzers. A dalt de les branques se sentia parrupeig de tórtores. «Això», digué Valldaura, «no ha estat mai un bosc. Quan van fer la casa, devia ser un parc». «Em penso que té raó», li contestà Fontanills, tot mirant a terra per no ensopegar. «És un parc abandonat». Aviat arribaren a la vora d'una bassa d'aigua voltada d'heures negres. «Aquesta bassa, senyora Valldaura, no s'asseca mai. Cap al mig té més de 7 pams de fondària. A l'acabament del terreny hi ha 3 cedres centenaris. Diuen que porten sort. Vol que els anem a veure?». Tot d'una, entre les heures, ran de terra, se sentí un soroll de bestiola espantada. La Teresa s'acostà al seu marit. «Anem-nos-en». El vent, cada vegada més fort, feien a les branques d'una banda a l'altra.
Molt bonic. Escolta, ara que parlàvem dels espais també, vinculat amb el llaurer, vinculat amb la Maria, hi ha la Casa de les Nines. Mm. Pots parlar-nos breument de la Casa de les Nines dins de Mirall Trencat?
Sí. El concepte de Casa de les Nines el desenvolupa moltíssim la Marta Nadal i també l'Elisabeth Scarlett, que és una estudiosa de la Rodoreda molt important en llengua anglesa. Bàsicament, el que representa la Casa de les Nines és l'arquetip. L'arquetip que la Torre de Mirall Trencat representa. La Torre de Mirall Trencat, al final, està representant la societat tal i com és. Tenim un munt de personatges arquetípics, no?, que ens mostren diferents aspectes de la societat i també ens mostra aquesta profunditat dels personatges. La Casa de Nines, en concret, la Casa de Nines real que hi ha dins de la Casa de Mirall Trencat és la Casa de la Maria. La Maria viu en una habitació blanca. La Maria és la filla il·legítima del marit d'una de les protagonistes, però que decideixen que visqui a la casa. I aquesta Casa de Nines representa, no?, la casa on viuen. I hi ha un moment molt bonic, que és quan el Jaume, que és el germanastre petit de la Maria, mira la Casa de Nines i veu que hi ha un pare i una mare preparats per anar a teatre, allò, mudats, i després hi ha dos nens, un nen i una nena, dormint amb els seus llitets. Però ells són 3 germans, diguéssim que representa l'exiliat, aquest que no té lloc dins de la casa.
I bé, potser hem de parlar de Mirall Trencat i Vilafranca, no?
Sí, clar.
Digues, digues.
Mirall Trencat té relació amb Vilafranca, principalment perquè Vilafranca surt a Mirall Trencat. El Salvador Valldaura, que és amb qui es casa la Teresa al principi de la novel·la, té una finca a Vilafranca i van a passar les seves primeres nits junts, van a passar el viatge de noces a la finca de Vilafranca. I ara l'Anna, si ens vol llegir ella un fragment...
Sí, sobre jo ho vull llegir perquè parla de Vilafranca.
Doncs vinga.
Diu... Es casaren aquella primavera a Santa Maria del Mar. Valldaura volgué passar la lluna de mel a la finca de Vilafranca. Ja veuràs quines vinyes. Un capvespre, que es passejaven per sota les pomeres, Valldaura sotregà una branca i caigué una pluja de flors. La Teresa estirà els braços amb les mans obertes i mirant de ben a la vora una flor que li havia quedat al palmell, digué baixet: «Aquesta flor tan petita és meva». Valldaura l'abraçà: «Tot és teu, aquestes vinyes, aquesta terra i jo». I li feu un petó amb els ulls tancats perquè res no pogués distreure'l, tan llarg que la mig ofegà. I continuem. Parlem un moment dels personatges femenins i sí? No sé si tindrem temps de fer més preguntes, però intentem aquesta.
Els personatges femenins són els personatges principals de Mirall Trencat. Mirall Trencat representa un matriarcat, per tant, representa la profunditat de les dones, sobretot les tres protagonistes principals, la Teresa, la Maria i la Sofia. I també no hi ha aquesta part de relació amb els homes i de com els homes són personatges secundaris, sovint ridículs, sovint que no tenen profunditat o no són capaços de gestionar la vida, i per tant veiem, no, aquesta importància de les dones que segueixen i les dones que mantenen aquesta casa.
I què et sembla? Què diries als nostres oients per començar a llegir Rodoreda, Mirall Trencat, o potser aniries més enrere? Què faries?
A veure, Mirall Trencat és una obra complexa. Mirall Trencat és una obra total, que se'n diu, però igualment jo crec que és una obra prou assequible com perquè els nostres oients hi puguin entrar fàcilment. Si no, jo per començar sempre recomano a l'Home, no, que té aspectes similars a Mirall Trencat, però ja és molt més senzilla, molt més curta també, i si no, els contes, el periodisme de joventut, que fa poc ha sortit, que és avui que ens són familiars la Browning i els gàngsters, que ha sortit fa poc, i si no, recomanaria també Jardí vora el mar, que Jardí vora el mar també ens parla de la vida d'un grup de gent rica en una torre, però no té la complexitat que té Mirall Trencat.
I què et sembla si tanquem amb el darrer fragment que sí, havies preparat de Mirall Trencat?
Sí, sí. Llegirem per tancar un fragment on surt el notari Riera, que hem comentat que és l'amant de la Teresa, i és el notari Riera quan ja de molt gran va visitar la Teresa, quasi que per últim cop. El temps no havia passat per aquella casa de senyors, voltada d'arbres centenaris, coronada de xemeneies, amb teulades i torratxes, acollidora com la Teresa. La Teresa, allí, asseguda a contrallum, nimbada de claror grisa, immòbil com si escoltés la pluja. Estaven l'un al davant de l'altre, sense retrets, amb una mena d'alegria escanyada. Déu meu, tant de patir? Per què? La vida estava allí, ratllada d'arrugues, amb les mans que li tremolaven lleugerament, encara carregades de brillants, amb els ulls plens d'intel·ligència i d'espera. Seu. Eren mig estrangers i mig coneguts. Amb les paraules d'amor, enllà del temps com impactes de metralla en una paret cansada. Seu. La veu de la Teresa no havia canviat. El notari Riera li agafà la mà entre les seves.
Molt bé.
Quin final.
Doncs Vinca, moltíssimes gràcies. No sé si ens queda algun minut per recomanar algun estudi que tu coneguis recent de... per poder entrar i no llegir-la pròpiament, sinó entendre el món de la rodoreda, que és tan ric en símbols, en flors, en mil coses.
Oi tant! Si als nostres oients interessa la vida de la rodoreda com a tal, jo recomanaria el retrat de Mercè Rodoreda, de Mercè Ibars, o Al mig de la vida jo, de Marina Porres, que és molt més lleuger. I després hi ha més acadèmic, diguéssim, però són llibres que s'hi pot entrar molt fàcilment, Mercè Rodoreda i el seu temps, de la Marta Pessarrodona, i també El paradís perdut, de Mercè Rodoreda, de la Carme Arnau. La Carme Arnau també té una biografia sobre la Rodoreda, que és bastant curteta i és dinàmica. O sigui que també pot ser una possibilitat, no?, per començar aquest viatge cap a la narrativa de la Rodoreda, que és important de reivindicar.
Però en cas que no hagin llegit mai Rodoreda, comencem amb Rodoreda o amb una d'aquestes obres que ara proposaves introductòria?
Jo començaria amb Rodoreda, encara que sigui llegir algun conte. Viatges i flors, per exemple. Viatges i flors és un conjunt de contes sobre viatges en quants pobles i flors de debò, que són contes una mica estranys, però alhora són molt curtets i per tant és fàcil d'entrar-hi. I si no, la Rodoreda té moltíssims contes, moltes col·leccions diferents de contes, i el fet que siguin curtets fa que sigui fàcil d'entrar-hi. I si algú, doncs, és molt agosarat, pot provar la poesia, que també fa poc que l'han editat, que es diu Agonia de llum, d'una editorial petitona, i la poesia és increïble. Això sí.
Els sonets.
Sí. Has d'estar preparat, no?, per la quantitat increïble de símbols que hi ha en la seva poesia, igual que en la seva obra, no?
Molt bé, doncs Vinca, moltíssimes gràcies i tothom a llegir Mirall Trencat per homenatjar els 50 anys de malgrat les dificultats que el gener, doncs, va fer 50 anys de què sí. Es va estrenar, es va publicar per primera vegada Mirall Trencat. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat.
Gràcies a vosaltres.
La Vinca ens ha transmès aquesta passió seva per la Rodoreda, així que rellegirem Mercè Rodoreda. Moltes gràcies i fins aviat, Vinca.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Àlia al Baix Penedès.